L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, puntuals i fidels a la nostra cita una jornada més, som a dimecres, som a 6 d'abril i arribats en este punt horari des de la sintonia de proximitat ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada. Com sempre, a ritme de titulars, introduïm esta mitjoreta d'actualitat. Avui començarem passant balanç a les diferents qüestions tractades a la sessió plenària que en el dia d'ahir se celebrava a l'Ajuntament de Deltebre. El complex esportiu va ser una de les qüestions que van centrar aquest debat. El COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, no ha pogut encara pagar els proveïdors de la passada campanya. El vicepresident de l'organisme, Joan Castor, tem que aquest fet pugui portar problemes a l'hora de contractar els serveis i productes per a l'actual temporada. Avui destacarem també que Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa d'Amposta ha mostrat el seu desacord en com s'ha portat el procés participatiu al Poble Nou, alhora que es pregunten també si el nou representant de Convergència Democràtica assistirà a les comissions de govern del govern municipal d'Amposta, govern format per Esquerra Republicana. El Congrés dels Diputats rebutja la modificació del Pla Hidrològic de l'Ebre per incrementar el cabal mínim al tram final del riu. La proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat només va comptar amb el suport de Podemos, mentre que el PSOE es va abstindre, PP i Ciutadans hi votaven en contra, juntament amb quatre diputats socialistes aragonesos. I acabarem a ritme de propostes d'agenda tractant qüestions musicals. El Certamen Internacional de Bandes Vila de la Sénia celebra enguany el seu desè aniversari i ho fa estrenant una peça per a l'ocasió. Dissabte que ve se celebra aquest certamen a la Casa de Cultura de la Sénia i ho farà, entre d'altres, amb la participació de la Banda de Música de Bilbao com a convidada. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us expliquem aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'encetem avui passant balanç a les diferents qüestions tractades a la sessió plenària que ahir se celebrava a l'Ajuntament de Deltebre. El complex esportiu va ser una de les qüestions que van centrar el debat d'aquesta sessió plenària. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui, a l'informatiu i des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El tema del complex esportiu va centrar el debat del que ha estat la sessió ordinària de ple municipal d'aquest mes d'abril. L'Ajuntament de Deltebre continua amb els tràmits legals per poder desfer la concessió del complex i reobrir el servei. Actualment, el govern municipal està pendent del dictamen sobre l'expedient que ha d'emetre la propera setmana la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya com a pas previ a la resolució definitiva del contracte de concessió i la reobertura de la instal·lació. El ple ha aprovat un acord de compliment de la interlocutòria d'inhibició per tal de no aturar aquest procés legal administratiu i acollir-se al procés mercantil. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió, Compromís d'Esquerra, Socialistes per Deltebre, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i l'abstenció del Partit Popular. L'alcalde de Deltebre subratllava que han heretat un procés que, tot i no compartir totes les estratègies que s'han portat a terme, cal fer un pas endavant perquè el perjudici econòmic sigui el menor. Lluís Soler.
Nosaltres hem heretat un procés que ara és una teranyina que, si desistim en aquest moment, tots aquests processos judicials doncs acabaran perjudicant a l'Ajuntament. Per això no podem desistir. L'altra cosa és que no compartim tota l'estratègia que s'ha fet. Jo ho vaig dir quan estava a l'oposició i discrepava moltes vegades amb els propis juristes, que per cert portem més de 70.000 euros pagats entre juristes i economistes per la piscina, d'aquests últims anys. Per tant, clar, davant de tot això, si nosaltres ara diem, mira, ho replantegem tot, que això és molt bonic el que diu vostè, espitgem el botonet, parem la llum i ho deixem estar, doncs tot això acabarà molt pitjor del que possiblement pot acabar. Ara també li dic que estem pilotant un procés en el qual no creiem en el punt ja de partida, ni en el punt següent, ni en el següent, ni en el següent, ni en el següent, ni en el següent. I no parlo de l'anterior govern, parlo des del principi. Per tant, des de la construcció, hasta l'estratègia del 14 de maig. Per tant, com no compartim res de tot això, el més pràctic per a nosaltres avui seria abstindre-nos, però si ens abstenim vol dir que el perjudici econòmic que crearem a l'Ajuntament encara serà pitjor. Agraeixo a la CUP aquest vot de confiança, que suposo que ni la CUP ho creu en el procés, ni nosaltres tampoc creiem en el procés que estem portant, però ens toca pilotar això perquè el perjudici econòmic sigui el menor.
El portaveu de Compromís d'Esquerres Socialistes de Deltebre destacava que estaran al costat de les decisions de l'equip de govern, tot i subratllar que des del principi no s'ha fet bé, però que en qualsevol cas tothom s'ha deixat portat pels assessors amb la millor de les intencions. José Emilio Bertomeu.
Tindríem que buscar d'on ve, perquè totes les coses que comencen malament, al final acaben malament, i això és el que vostè deia a totes les reunions. És el que sí que li puc dir-li, que els assessors que hem tingut ens doncs, han deixat portar, jo veig un, que, i moltes vegades al sortir de les reunions li dia que no aclaria res ni sabia com anava, perquè ens anaven, però bueno, eren uns assessors, eren uns economistes, eren uns juristes, que ens diuen que jo crec que ens assessoraven el millor possible per a l'Ajuntament. En esta proposta tindrà l'apoyo total del grup de Compromís d'Esquerres, perquè crec que és així que ens tindrem de fer les coses, tirant-se davant i entre tots buscar-li una solució per a unes instal·lacions demanades per tot el municipi i unes instal·lacions que realment el municipi necessita.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Gervasi Aspa, tot i donar suport a l'acord, volia subratllar que la situació del complex no és culpa de l'anterior govern, és un desastre i despropòsit des del principi.
Este projecte és una tifa. I aquest projecte ve danyat del principi perquè la seva nul·litat comença quan se fa la modificació puntual per a fer la piscina i resulta que s'havia fet un projecte nou. I això és el que al final acaba sent nul l'acord en el primer, diguéssim, concessionari, que no me'n recordo com se deia, un tal Pareta, el primer concessionari que arrastra tot el que més. Això és un autèntic desastre i despropòsit. Hi ha hagut molta feina, hi ha hagut molt de treball aquí, hi ha hagut moltíssimes reunions, s'ha tancat un munt de coses pel bé del nostre poble, pel bé de la imatge del nostre poble, han acabat no passant res del que havia d'haver passat, no hem sigut escarni de ningú i realment el que hem de continuar, penso personalment, és treballar perquè això s'acabi solucionant. El suport nostre serà total, en aquest cas, perquè no pot ser d'altra manera.
Finalment, el representant del Partit Popular s'ha abstingut en aquest punt, ja que creu que s'ha de reconsiderar tot i buscar un altre camí, perquè tot el que s'ha fet fins ara no ha servit de res. Tomàs Castells.
Jo crec que havíem de reconsiderar el tema este. Si vostès creuen que és el pas este que han de fer, perquè hi ha esperar el dia 14 d'abril, tal com ha dit vostè, a veure què és el que pot passar, però el Partit Popular ho veiem fatal. Nosaltres ens abstindrem i, en tot cas, seguirem dient el mateix. Potser seria bo borrón i cuenta nueva en tot el que tenim i reactivar un nou sistema, a veure com ho fem, perquè, clar, si hem de morir en això, pues ja ho veu, no? Han d'estar els diners per a tot això tirar-ho endavant i ficar-ho al dia i tot això. Per tant, el vot del Partit Popular serà d'abstenció.
El plenari del mes d'abril també va donar compte de les liquidacions i incorporació de romanents de crèdit de l'Ajuntament, a més de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini del període 2017-2019. La regidora d'Hisenda va ser l'encarregada de presentar les xifres en una sessió en la que va destacar que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament ha baixat fins al 71,92% un cop liquidat el pressupost i la mitjana de dies de pagament el darrer quatrimestre ha estat de 16,97 dies.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Seguim ara amb una informació exclusiva de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre encara no ha pogut pagar els proveïdors de la passada campanya. El vicepresident de l'organisme, Joan Castor Gonell, tem que aquest fet pugui portar problemes a l'hora de contractar serveis i productes per a l'actual temporada. La Generalitat encara no ha fet efectiu el pagament de la primera anualitat de la subvenció atorgada per al trienni 2015-2017 per a la lluita contra el mosquit i la mosca negra. Per avui mateix hi ha convocada una reunió dels alcaldes dels municipis afectats per debatre la situació. Des de la Plana Ràdio en té tots els detalls Josep Roig.
A finals del passat any 2015, el govern català aprovava atorgar una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, per al finançament de les actuacions previstes al Pla d'Actuació per a la Prevenció i Control de les Plagues de Mosquits i Mosca Negra a les comarques afectades. Era per al període que anava des del 2015 al 2017. Aquesta subvenció de 2.021.000 euros es distribuïa entre les anualitats 2015-2017 per uns 673.680 euros cada any. El vicepresident del COPATE i alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, explicava en declaracions al programa Món Local de la Plana Ràdio que encara no han rebut la partida corresponent a la primera anualitat i això està causant una gran preocupació als alcaldes del Delta perquè tampoc no han pogut pagar els proveïdors de serveis i productes que han fet els tractaments. Aquest retard no permet poder negociar bons preus i preocupa al vicepresident del COPATE perquè pot ser un factor negatiu que podria retardar l'actuació dels mitjans aeris i solament tenim 3 dies per poder fer els tractaments un cop els mosquits han post els ous, deia Gonell.
Al final crec que vam aconseguir un conveni per a 3 anys, en 2015, 2016 i 2017, que s'anava al voltant d'uns 750.000 euros. Clar, això ha impedit que una de les coses que volíem era que els ajuntaments del Delta deixessin de pagar. Això no ha pogut ser, tenim que continuar així. Però l'altre problema és que del primer any d'aquest acord encara no han cobrat res. Vull dir, actualment l'Ocopate està devent tots els productes que va gastar l'any 2015 i també totes les factures als mitjans aeris que col·laboren, perquè clar, no que col·laboren, que treballen, perquè necessitem avions, necessitem helicòpters pel tema de la mosca, i clar, actualment no s'ha pogut pagar res encara l'any passat. Això fa que les cases que et subministren, doncs, bueno, els preus, evidentment, no els pots apretar, no pots negociar bons preus, perquè el tema del pagament és complicat, i que tinguéssim sort, perquè tal com dia abans, hem de reaccionar en 3 dies, i necessitem que quan arriba aquest moment, aquesta gent doncs, se deixen de fer el que estan fent i vinguin al Delta per a poder fer els tractaments.
Per això, avui mateix, hi ha convocats els alcaldes per tal d'explicar Carlos i la gravetat de la situació, perquè els tractaments ja s'haurien de començar i el mes passat van tenir problemes per poder pagar el personal de l'organisme, tenint que avançar fins i tot diners a alguns ajuntaments.
Per això dic que bueno, la preocupació és important per part meua i a partir lo dimecres tenim una reunió entre els alcaldes per explicar-los en quina situació estem i clar, pues, lo que voldríem és que tot això se solucionés perquè estem ja hem tingut que començar, com el que diu, esta sort que, bueno, enguany Setmana Santa que ha hagut molt ponte, el temps estarà acompanyat, no n'hi ha hagut problemes, però bueno, ja hauríem de començar a fer estos tractaments. El mes passat ens vam trobar en greus problemes per a poder pagar les nòmines del personal, els ajuntaments van tenir que alguns ajuntaments avançar diners, i bueno, la situació és esta. Per tant, una situació greu i complicada.
L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja creu que les administracions superiors no tenen clar la importància que té el control d'aquest insecte no solament per a la salut, sinó també per l'afectació negativa que té per al turisme que rep la zona.
Gràcies, Josep. I anem ara cap a Amposta. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de la capital del Montsià han mostrat el seu desacord en com s'ha portat el procés participatiu del Poble Nou, alhora que es pregunten si el nou representant de Convergència Democràtica assistirà a les comissions de govern de l'Ajuntament d'Amposta, un govern, recordem, a càrrec d'Esquerra d'Amposta, d'Esquerra Republicana. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa d'Amposta s'ha mostrat en desacord amb la manera en què es va realitzar el procés d'elecció de l'alcalde del Poble Nou. Segons Iniciativa, el Poble Nou encara no ha estat declarat com a pedania i que, per tant, el que primer s'havia de fer és realitzar una consulta sobre si el Poble Nou vol ser o no una pedania. Així ho explicava Àngel Porres, d'Iniciativa per Catalunya.
Doncs això ja va començar, ja com tots sabeu, que ja formava part del programa electoral, i després en la regidora d'Iniciativa, Rosa del Recio, ja va començar a engegar els processos de participació, on vam donar compte de que aquest procés no es podia fer perquè encara legalment no estava declarat com a pedania. Primer de tot, se li ha de consultar, tant que ens agrada consultar les coses, al Poble Nou, si vol ser una pedania o no. Continua sent ara, si no tinc mal entès, un barri més de la ciutat d'Amposta.
Àngel Porres pregunta també si el nou alcalde del Poble Nou del Delta, de Convergència i Unió, podrà assistir a les juntes de govern de l'equip municipal d'Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya.
Podria preguntar a l'alcalde, que suposo que me contestarà, és preguntar-li si l'alcalde pedani del Poble Nou també entrarà, com està ara s'està fent, a les juntes de govern local i serà partícip del govern municipal. És a dir, que el que està fent Esquerra Republicana, en aquest cas, és deixar entrar algú de l'oposició dins de les juntes de govern local perquè des d'allí dins sàpiga Convergència Democràtica totes les seues polítiques que han d'aplicar. Per tant, el que estan fent és públic totes les estratègies i si no les fan públiques hauran de fer dues reunions de juntes de govern local, una en alcalde pedani i l'altra sense alcalde pedani. Llavors, no sé si s'ha d'haurà de pagar dos sous o s'ha d'haurà de pagar un. Per tant, nosaltres sí que felicitem el procés participatiu, el que sempre estem dient és que no les maneres, no les formes i la precipitació d'improvisar. Jo entenc que és un equip de govern nou, però també l'equip de govern nou està assessorat per uns tècnics i el que estem veient és que no en fan cas del seu assessorament.
El representant d'Iniciativa per Catalunya Verds ha volgut també felicitar Josep Sancho, el nou representant de l'Ajuntament d'Amposta al Poble Nou, sorgit de la votació realitzada el passat diumenge en aquest nucli de població d'Amposta.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Anem cap al Congrés a Madrid perquè els vots en contra del Partit Popular i Ciudadanos i l'abstenció del PSOE van frenar en el dia d'ahir que prosperés la proposta no de llei presentada per Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat per incrementar el cabal ambiental previst en el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La votació, a més, va provocar el trencament de la disciplina de vot per part de 4 dels 5 diputats aragonesos de les files socialistes que també van decidir de votar-hi en contra. Les 3 formacions que no van donar suport a la proposta van criticar la insolidaritat de Catalunya amb la resta de comunitats autònomes de la Conca del Riu i van atribuir la petició a criteris polítics. El Partit Popular defensava el compliment en el pla hidrològic de la directiva Marc de l'Aigua i la important participació que hi ha hagut en tot el procés d'aprovació i revisió del pla. El PSOE, per la seva banda, defensava una gestió integral de tota la conca a l'hora de fer els repartiments de l'aigua i subratllava que el Delta de l'Ebre no pot independitzar-se de la capçalera i la resta del riu. Escoltem la veu dels protagonistes, els representants de les diferents forces polítiques que ahir participaven del debat. Comencem pel diputat del PP al Congrés, Eloi Suárez, que diu que la posició d'Esquerra i Democràcia i Llibertat és insolidària perquè suposaria el col·lapse dels sistemes de regadiu de la resta de comunitats autònomes.
La qüestió, senyories, no és vieja. Jo he escoltat con atención a Esquerra i al senyor Ferran. Y tengo que decirles que su posición me parece profundamente insolidaria. Implica tener un desconocimiento del río, lo cual en usted me sorprende, salvo que quiera ver alguna otra intencionalidad. Porque el planteamiento que ustedes formulan con los caudales ambientales que proponen supone tener al año, seis meses mequinenza vacío, señoría. Supone que aguas arriba del Delta del Ebro, ni La Rioja, ni Navarra, ni Castilla y León, ni La Mancha, ni el País Vasco, ni Cantabria, ni Aragón podrán utilizar el recurso del agua. Señorías, sencillamente ustedes lo que pretenden es colapsar el sistema de regadíos de la cuenca hidrogràfica de l'Ebro.
Per la seva banda, la diputada del PSOE al Congrés, Maria Pilar Lucio, defensava que la desembocadura de l'Ebre no pot independitzar-se de la resta del riu i demana un examen de les previsions de gestió de tota la conca de l'Ebre.
Si hay algo claro en la directiva es que la desembocadura de un río no puede independizarse ni de la cabecera ni del resto del curso del río por mucho que se sitúe en otra comunidad autónoma. En el caso de la PNL autoenmendada que ERC presenta, para su debate en el día de hoy consideramos, tal y como aparece en la enmienda que nuestro grupo ha presentado, que se debería realizar un examen de las previsiones del plan hidrológico de la cuenca del Ebro desde la gestión integral de toda la cuenca, como señala de la directiva Marco del Agua. Coincidimos en que el mantenimiento ecológico del Delta del Ebro es un indicador básico del propio plan hidrológico en su conjunto. La protección integral de este ecosistema debe realizarse desde la base de un gran acuerdo social y político que és el que els socialistes hem proposat en numeroses ocasions.
Més protagonistes del debat, el diputat de Ciutadans al Congrés, Toni Cantó, reclamava que es tracte la gestió de l'aigua amb criteris tècnics i defensa que el pla hidrològic complix amb tots els requisits.
Los señores de Esquerra Republicana y señores de Democracia y Libertad, es necesario tratar este tema con la responsabilidad que se merece. Menos criterios políticos y más criterios técnicos. Nosotros queremos cuidar del Delta del Ebro. Por ahora, creemos que este plan hidrológico de la cuenca del Ebro también lo hace. Europa también vela por él. Cumple con todos los requisitos, pero ojo, seremos los primeros en exigir cambios si la riqueza ecológica y agrícola de la zona del Delta se resiente. Como ya hemos dicho antes, las políticas del agua, señorías, deben verse desde una perspectiva global, que abarque todo el país y que busque la prestación de un servicio homogéneo y efectivo para todos los ciudadanos españoles, independientemente de donde residan.
Hem escoltat un primer bloc, els diputats que, com diem, votaven en contra d'aquesta proposta no de llei. Seguim ara amb els diputats favorables a la iniciativa. El de Democràcia i Llibertat, Ferran Bel, alcalde de Tortosa, lamentava que el PSOE tingui diferents posicionaments respecte al pla hidrològic a Catalunya i a Madrid i apel·lava la cambra espanyola a rectificar els cabals ecològics absolutament insuficients.
Lamentamos la posición del grupo socialista, que se manifiesta en unos términos en las Terres de l'Ebre y en Cataluña, y se manifiesta en otros términos aquí en la Cámara, que es donde se debe manifestar. Pero en todo caso, les hago una última apelación. Miren, si no rectificamos nosotros estos caudales ecológicos absolutamente insuficientes, vamos a pasar la vergüenza que sea la Unión Europea quien nos los haga rectificar. Por tanto, hagamos un ejercicio de soberanía y rectifiquemos nosotros lo que si no nos va a rectificar la Unión Europea.
El diputat de Podem, Félix Alonso, criticava que el pla hidrològic dividix el territori i suposa un suculent negoci amb una nova estratègia transvasista del Partit Popular.
Aprobación del plan Cañete, porque yo le diría así, se intenta generar división social y territorial. Repito, división social y territorial, señor Cantó, haciendo ver que los intereses del sector agrícola son incompatibles con la conservación del medio natural y los ríos. Con las concesiones de agua para este medio millón de futuras nuevas hectáreas de regadío, lo que se prepara es un suculento negocio basado en el libre mercado de los derechos concesionales que el Gobierno ha legalizado a través de sucesivas reformas de la figura legal de los contratos de cesión y de la normativa de trasvases. Con estas reformas legales, lo que se prepara es una nueva estrategia transvasista del PP. Parece que el plan era comenzar el río por la cabecera, por la taulada, como diem a Cataluña. Si sobra algo, para la desembocadura. Y eso, señorías, es salinizar el Delta y acabar con sus cultivos y su ecosistema. En definitiva, señor Rajoy, es un plan cuestionable ambientalmente por sus efectos sobre las zonas húmedas de la cuenca del Ebro y en especial en el tramo final del Delta. Cuestionado técnicamente por la Comisión Europea por sus efectos colaterales en materia de financiación, de viabilidad técnica y ambiental de las nuevas infraestructuras de regulación.
I per últim, escoltem la veu del diputat d'Esquerra Republicana, Xavier Eritja, que avisa que el pla hidrològic enfrontarà regants, entitats i territoris i assegura que potser caldrà esperar a la constitució d'un nou estat català per tractar la gestió hidrològica de manera ben definida.
Acabar fomentando de forma inevitable el enfrentamiento social entre comunidades regantes y ambientalistas, así como entre territorios. Quizás es esto lo que se pretende. De hecho, desde Cataluña hace tiempo que percibimos una clara intencionalidad política al respecto. Quizás desde Cataluña tengamos que esperar hasta que la nueva República Catalana pueda tratar la gestión del agua como una gestión estratégica y de Estado. Y aprovechar, como no puede ser de otra manera, el momento constituyente y el nuevo posible marco jurídico sobre aguas internacionales para definir un nuevo plan hidrológico que permita poder aplicar los criterios de gestión integral, defensa y equilibrio territorial, tal y como se establece en las directivas europeas.
Recordem, la proposició no de llei la presentava Esquerra Republicana i va ser esmenada per Democràcia i Llibertat per poder-la defensar conjuntament i instava el govern espanyol a modificar el pla hidrològic per incrementar el cabal mínim previst per al tram final del riu Ebre i fixar l'eix xifres que preveu la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Amposta celebra el primer festival Food Trucks. Dissabte 9 d'abril al Parc dels Giribecs, des de les 10 i mitja del matí fins a les 11 de la nit. Gastronomia, mercat vintage, música i ambientació dels 50 i 60. Tallers i activitats, swing, lindy hop. Primera fira de la cervesa artesanal i concentració i exposició de Harley Davidson. Recorda, Amposta, el 9 d'abril, primer festival Food Trucks. Una ocasió que l'has de viure.
Informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Parlem del Certamen Internacional de Bandes Vila de la Sénia, que enguany celebra el seu desè aniversari i ho fa estrenant una peça per a l'ocasió. El certamen se celebra dissabte que ve a la Casa de Cultura Senienca amb la banda de Bilbao com a convidada. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Desè Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, organitzat per l'Associació Musical Senienca, se celebrarà efectivament aquest dissabte 9 d'abril a la Casa de Cultura de la població del Montsià, un festival del qual ens en parlava el regidor de Fires i Festes de la Sénia, Fernando Bel Vidal.
Enguany venen tres bandes, la banda de música de la Societat de Ribarroja, València, la de l'Espinar de Segovia i de Cegeín, Múrcia. Estes són les tres bandes que concursen entre elles. Hi ha un jurat de prestigi internacional format per tres músics molt reconeguts i després, a banda, fa una actuació que està fora de concurs la banda de música municipal de Bilbao. És a dir, és una tarda, que això es comença a les 5 de la tarda, que perquè la gent que siga amant de la música de banda, déu-n'hi-do el repertori que pot tindre allí.
Destacar també que s'ha composat una peça especial per celebrar aquest desè aniversari. El mestre valencià José Rafael Pascual Vilaplana ha composat l'obra Obertura Senienca per commemorar aquest aniversari. La peça és una de les tres peces que les bandes concursants hauran d'interpretar en aquest certamen que, com hem dit, tindrà lloc aquest proper dissabte 9 d'abril a la Casa de Cultura de la Sénia.
Me gusta la cervesa.
Primera fira de la cervesa artesana al Parc dels Giribecs d'Amposta serà el 9 d'abril. Vine a tastar les millors cerveses artesanes. 12 productors de cerveses, més de 50 tipus de cerveses, food trucks, concerts i altres activitats. Una jornada per gaudir. Organitza Bier i Ajuntament d'Amposta o Oficina de Turisme. Primera fira de la cervesa artesana a Amposta. No te la perdis, serà el 9 d'abril.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El pronòstic doncs, per aquesta tarda és que puguin créixer algunes nuvolades. Sobretot apareixeran aquests núvols cap a la zona del Pirineu, on no descartem que arribin a deixar algun ruixat molt aïllat, bàsicament al Pirineu Oriental. La resta, sol i temperatures més altes, es manté encara la tramuntana, el vent de mestral, en cops de 60-80 km per hora, tot i que el mestral aquesta tarda tendeix a fluixar. De cara a demà farà sol a gairebé tot arreu, encara es podria formar algun banc de boira, temperatures nocturnes una mica més baixes, continua tant el mestral com també la tramuntana. I de cara a la tarda s'espera que vagin augmentant els núvols, sobretot al nord-est del país, Girona, interior de Barcelona, i demà podrien aparèixer alguns ruixats. De cara a la tarda, vespre, i fins i tot la nit de dijous a divendres, aquests ruixats poden estendre's a més comarques. Al País Valencià s'espera una tarda variable, amb intervals de núvols, encara algun ruixat que es podria escapar tant al sud del País Valencià com al sud de l'arxipèlag Balear. Demà farà més sol, sobretot al País Valencià, es manté encara el temporal marítim al nord de Menorca. I aquests pròxims dies, divendres, algun ruixat de tarda molt aïllat, poca cosa, dissabte tranquil, diumenge passa un front que podria fer augmentar els núvols, sobretot a la meitat nord del país, i les temperatures s'aniran recuperant la setmana que ve.
Com cada dia, dedicant també una part del nostre temps a escoltar la previsió meteorològica, així arribem també avui a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, elaborat un dia més, també avui dimecres 6 d'abril, conjuntament amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Domènec Ramal és qui s'encarrega de coordinar aquest temps d'actualitat que demà, novament a la mateixa hora i al mateix dia, el tornarem a posar en sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.